els llibres i la literatura han format part important de la nostra programació aquesta setmana perquè és la setmana de Sant Jordi. De fet, aquest divendres, el mateix dia 23, a les 8, Damià Vidal presenta la seva novel·la El nin sense ombra a les 8 a Can Llobera. Benvingut, Damià, com estàs?
Benvingut, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, per haver vengut a la ràdio per parlar-nos sobre aquest llibre que, abans d'entrar més en detall, hem de parlar de la curiositat que tu el vas escriure en català, però finalment es va editar en castellà, ja dues unes quantes edicions, i ara sí que el tenim en català. Seria així una mica aquest periple manco pel que fa a l'idioma del llibre?
Bé, ha estat una mica de, com una anomalia, en certa manera, perquè la realitat és que l'edició en castellà és més fàcil, és un fet. I ja aquesta novel·la, com tu deies, la vaig escriure en català i ja fa bastant, bueno, fa de més 4 anys o això, i la vaig, en fi, la vaig traduir en castellà i la vaig editar en castellà. La me varen editar a la península i bé, va tenir bastanta difusió i va tenir un cert ressò i li varen donar el premi de la crítica Granada Costa del 2020. I varen fer una segona edició. I aquesta segona edició també està en fi, està tenint bastanta sortida. És un llibre que surt a totes les llibreries principals de la península i l'edició en català estava dins un calaix, és a dir, la versió original que la vaig escriure. I bé, la sort ha estat que l'Ajuntament l'ha fet l'edició, amb la qual estic super content i agraït perquè crec que han fet un bon favor a la cultura i editant la novel·la en la versió original.
M'imagino que en tenies ganes també, no? Si un escriu originalment el llibre en català, també aquesta intencionalitat que sigui en la llengua pròpia, vull dir que era com un petit deute pendent, no? Que poder-la veure publicat en català.
Sí, la veritat és que quan realment, quan el llegeixes, jo m'agrada més la versió original, perquè vulguis o no, quan el fas en castellà, com que no és una llengua habitual meva, tot i que més o manco el meu coneixement és un coneixement general que tothom més o manco té, l'escriptura necessita un petit punt més, el que és la literatura, i això és el que jo no sé si ho he aconseguit fent l'edició o fent la traducció jo mateix de la novel·la. En certa manera, jo crec que si la traducció l'hagués fet una altra persona, per ventura no hagués estat inclús tan bé, però me consola just aquest fet. I tornant a el que me deies, la versió original és la que més m'agrada. Jo m'estic molt més content, m'estic més, no sé, m'hi trobo més tranquil·litat llegint-la i me trobo més, m'identific més en el que vaig escriure en la versió original.
Conta'ns, quina és la trama del Nin sense ombra?
Bé, el Nin sense ombra podríem dir que és un estil, és una novel·la que no és exactament una novel·la històrica, perquè tot i que té traces històriques, és una novel·la que també té traces de realisme màgic. Té dos escenaris de temps i dos escenaris de lloc, podríem dir. En quant a escenaris de temps, estaríem parlant de l'època dels anys 30, des d'aproximadament 30 a l'any 40, una època especialment, com tots sabem, molt convulsa la història d'aquest estat. I la qüestió també és que l'altra època és l'època de la transició, aproximadament a partir del 76, 77, 78. I en quant a escenaris físics, tindríem Mallorca, i concretament Pollença i Homoll, bàsicament, i Barcelona. La Barcelona dels anys 30, en tota la crisi que hi va haver, en tota la seva situació convulsa de la revolució del 34, totes les baralles que hi havia entre l'anarquisme i els partits comunistes, per fer-se la lluita contra el cop d'estat, que allà a Barcelona precisament no va reeixir. Això és un tema també que uns personatges estan imbuïts dins aquest escenari, algun d'aquests personatges. I per altra banda tenim, a l'època moderna, podríem dir l'època de la transició, hi ha uns joves que són estudiants i que intenten averiguar què li ha passat, troben un diari, a un porxo, i intenten averiguar què li ha passat, quina és la història d'aquest nin, perquè és un diari d'un nin. Tampoc diré molt més, però se mesclen moltes les històries en quant a el que es pollença i ho moll. És una època en què la base d'Hidros va començar el 37 i va tenir presència de la força aèria de la Luftwaffe alemanya, en la qual realment hi havia hidroavions que sortien a bombardejar la costa catalana. I per tant això també dona lloc a que hi ha personatges que estan ficats i se moven dins aquest ambient. El que és un moll de l'època preturística, etc.
Per tant, té una columna vertebral històrica.
Sí, efectivament.
Per donar tot aquest contingut a l'hora d'escriure, per exemple, aquesta novel·la i donar-li tot aquest contingut, també t'agrada fer una recerca, aconseguir una informació ben detallada sobre el moment que vol plasmar?
Evidentment, si has d'escriure sobre aspectes històrics, has de tenir un mínim de precisió en el que vas a ambientar. Efectivament, vaig haver de tenir una miqueta de referències històriques mínimes per tenir, però sobretot me vaig basar en relats familiars de mon pare, el que havia viscut, la visió que tenia d'un moll en aquells anys, els anys 30, i també el que eren ja en l'època dels anys 70-80, experiències pròpies meves personals també, perquè va coincidir en la meva època d'estudiant a Barcelona.
Parla'ns de la teva trajectòria com a escriptor, escrivint. Tu, la curolla d'escriure, d'ençà quan la tens?
Bé, podríem dir que la meva curolla és dels anys precisament d'aquella època, de l'època d'estudiant. De fet, darrerament m'he dedicat a recopilar coses que he escrit, sobre petits relats, poesia, etc. I molt d'ells els trob a dins fulls entre punts de carrera, curiosament, molt d'ells. I bé, comença d'aquella època, bàsicament. I, en fi, sempre no m'havia mai tret res publicat, no? Sempre havia estat una miqueta
escrivies
pròpia.
Per tu,
sí,
diríem.
Efectivament, sí, sí.
Fins que te decideixes a publicar.
Efectivament, sí, sí. I bé, de fet, ara ha sortit enguany enguany ha sortit, que és un llibre de poesia que ha estat guardonat amb el Premi Internacional de les Lletres Segura de Haro, de poesia mística. I és un llibre, bàsicament, de recopilació de poemes moderns i d'altres més ja de millor 20 anys o 30 anys enrere.
Per tant, mira, perquè supos que també per un que escriu i decides donar la passa de publicar, aquest fet de poder publicar no sempre és fàcil.
No, efectivament, no és fàcil, i la prova és aquesta edició, i més en català, és a dir, fins jo vaig fer intents de publicació, no, la veritat és que tampoc massa insistència, però de fet la publicació en castellà va ser molt ràpida, la veritat, la vaig donar a conèixer i tot d'una la varen acceptar per la publicació. I el curiós és que l'edició catalana l'ha publicat una editorial de la península, que és molt curiós això, és a dir, no de l'àmbit catalanoparlant.
Clar, d'escriure petits relats o poemes, enfrontar-se a una novel·la que requereix un procés d'escriptura molt més complex. Dius que ja fa 4 anys que la vares escriure, però com recordes tot aquell procés quan estaves imbuït precisament en l'escriptura?
És un procés que no és fàcil. A estones és fàcil perquè te surt i t'agrada el que has fet, però la majoria de vegades el que escrius necessites tornar-ho a refer, donar-li una altra forma, llevar coses, de inclús frases o trossos sencers que te sents com si t'arrencasses un braç, perquè dius, això m'ha costat un esforç, però llavors dius, és que no m'agrada, i ho has de llevar, i has de fer aquesta mentalització de que les coses no són sempre com un ha imaginat en un principi. Per tant, aquest procés creatiu és un procés d'esforç i de contínuament no defallir. I concretament amb una novel·la tens un afegit, i és que si tu tens una trama, aquesta trama ha de continuar. Hi ha un personatge que tu has creat, que estan en la ficció, i aquests personatges moltes vegades, quan te'ls atens sense continuar, jo tenia com la sensació de que un personatge me deia, i a mi què me fas?
Què fas en jo? No?
Me tens abandonat aquí? I què faràs? I no sé què. I jo li deia, no m'empipis més, que diu que te mataré, com que diu, en pla de broma, no? Però bé, és un procés creatiu, de continuació, de sobretot també que l'argumentació tingui una coherència, que sigui un procés lògic, que sobretot estimular la... És a dir, no perdre mai que aquest llibre l'ha de llegir algú i que aquest algú ha d'estar interessat, no l'ha de deixar de banda. Has de tenir una sèrie de tècniques mínimament conegudes i que he posat en pràctica per mantenir l'atenció de la lectura. Jo també com a lector les he identificat amb molt de llibres que he llegit i de qualque manera he fet el mateix.
Sí, és com mantenir en una pel·lícula, mantenir el suspens.
Una cosa d'aquestes, sí.
Seria una cosa així per mantenir viva l'atenció del lector. Has rebut opinions? Quin feedback has rebut del lector, donat que en castellà fa estona que està publicat, sobre la teva novel·la? T'agrada saber què en pensen els lectors del llibre que escrius?
Sí, hi ha anècdotes de gent que potser només tenen un exemplar i diuen, escolta, és que mos estan barallant, segurament qui la llegeix, perquè me toca avui jo, i no sé què. Això és una cosa que m'agrada, que es passi això. Però en general, per exemple, algunes d'ells, hi ha gent que me diu que el que li agrada és que és com una pel·lícula, és a dir, està llegint i s'ho imagina, és molt, una mica d'estil cinematogràfic també, és com, i en certa manera és vera, és a dir, qualque manera quan escrius, jo personalment tinc una imatge molt, m'imagino l'accent, tanco els ulls i veig el que vull escriure. Altra cosa és que ho aconsegues aquí expressar, però la meva intenció és aquest procés cinematogràfic de el que vols fer. I comentaris de gent, sí, en general, no he vist... La gent que m'ho ha dit, tothom m'ha dit que li agradava, més o manco, amb matisos i amb comentaris, etc. Però no, fins ara no m'he trobat cap que s'hagi atrevit el manco a dir-me que no li agrada.
Des que escrius de tota la vida, que ja ho fes de la teva època d'estudiant, què t'aporta a escriure?
És un exercici fantàstic, fantàstic. Jo no hi ha dia que no escrigui, sobretot poesia. Darrerament faig una mitja de 3 o 4 poemes molt curts, en pla poesia japonesa molt senzilla. De vegades utilitzo la mètrica més clàssica, sonats i tal, i llibres i mètriques més formals, però en general la versificació lliure dona molt més de si, és una manera d'expressar molt més actual en molts aspectes, dona més llibertat, no estàs tan constrenyit a una determinada rima, a una determinada mètrica de... I per tant, escric habitualment i me dona satisfacció, és que és com una necessitat moltes vegades, i no sempre tens inspiració, és a dir, moltes vegades diu, bé, ara me posaré a escriure, com un que diu, bé, ara faré gimnàs, ara aniré a passejar. No, és que a vegades no te surt. I a vegades a lo millor fent qualsevol activitat normal, així de lo més quotidià, se t'acut una determinada cosa i tot una ho escric.
Sense un llum.
Sí, sí, sí.
És curiós. I quanta novel·la, bé, dius que escrius poesia cada dia, però quanta novel·la t'agradaria tornar a enfrontar-te al repte d'escriure una novel·la?
Sí, de fet n'he acabat una.
Sí, ja en tens
ja
una altra acabada.
En tinc una d'acabada i bé, és una novel·la també molt que m'agrada molt i encara no està pràcticament acabada. L'estic rellegint, i quan la rellegeixes moltes vegades tens la sensació, dius, ostres, i això ho he escrit jo. Moltes vegades dius, ostres, no t'acabes, i en general si t'agrada ja ho tires endavant. Tampoc li vull donar moltes voltes. I efectivament tinc aquesta dins un calaix, com aquell que diu.
És que precisament l'escriptura requereix de molta relectura, no?
Sí, 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 és un procés. Hi ha el que podríem dir un sofriment, entre cometes, de l'escriptor, que és un procés en què s'enfronta ell mateix a el que un fa i la despulla de tot prejudici que pugui tenir i la desnua i la intenta veure si realment allò funciona o no funciona. I per tant és un procés que t'exigeix. Si ho vols fer bé, altra cosa és que dius, bé, ja està escrit i punt, ja està, no?
L'altre d'estar satisfet, no?
Sí,
allò que,
sí,
que un fa. Esperen que la puguis publicar prest, idò.
Sí, sí, esperen que sí, esperen que
està
sí.
En projecció, però, publicar-la.
En principi, bé, el que tinc ara mateix són dos llibres de poesia, un que es diu Caleidoscopi, un altre que es diu L'oracle de la natura, que el vaig escriure, és un llibre de sonets, que vaig escriure durant la pandèmia, basat en el que són quatre elements de la natura medievals, l'aire, el foc, l'aigua i la terra, que és com un diàleg entre aquests elements. És un llibre que aquest està acabat. Després tindríem el que és la Caleidoscopi, com et deia, que també és un llibre de poemes del 2019 i del 2020, i aquesta novel·la. Això és el que tinc ara en vista.
La presentació, com dèiem al principi, serà aquest divendres, el dia de Sant Jordi, a les 8, al pati de Can Llobera.
Efectivament.
Conta'ns, què tens pensat per aquesta presentació? Qui t'acompanyarà?
M'acompanyarà un bon amic meu i també escriptor pollancí, en Toni Oliver, i que ja d'entrada, ja d'aquí, ja li agraeix la seva presentació en tot el que farà. I bé, ja ho veurem, supos que anirà bé, segur.
T'agrada fer presentacions? Si sents còmode, també?
Sí, de fet, la presentació d'aquesta novel·la en el 2018 se va fer, en l'edició castellana, se va fer a Palma, el dia 23 d'abril del 2019, la novel·la, l'edició en castellà va sortir, la primera edició va ser a final de 2018 i se va presentar en el 2019 a Palma. Primer se va fer el dia d'un llibre i després se va fer una presentació més formal. Sí, sí, és una qüestió, m'agrada. Te sents de qualque manera en diàleg amb la gent i, en fi... I, per exemple, el dia de Sant Jordi també és molt dona satisfacció de gent que te ve allà i te demana que li signis un llibre, etc.
Sí, sí. I doncs, esperant que surtin endavant tots aquests projectes ben aviat, tots aquests llibres, bé, projectes, no? Ja són llibres acabats de poesia i l'altra novel·la, que també els puguis publicar aviat, i te desitjant també molta sort amb aquesta presentació de divendres i l'edició del llibre en català, que personalment fixant ja de llegir-lo. Eh?
Estic molt content, moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut a la ràdio, que sabem que vam abans de començar l'entrevista, que és un mitjà que t'agrada.
Sí, efectivament.
Que també tens, a part del cuquet de l'escriptura, el cuquet de la ràdio, també, sí, sí, també el temps present a la teva vida.
Sí, efectivament. Tinc llicència de radioaficionat des de fa molts anys i és un hobby... en fi, que sí, el té molta de dins.
I doncs esperem que tornis aviat.
Gràcies, molt bé, gràcies.